Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. El meu avi estava triplement satisfet. Va comprovar que la memòria no li fallava. Havia pogut impressionar-me a mi i a la resta de la família i, finalment, tornava a gaudir del record d'aquell llibre que ell també l'havia corprès. Immediatament va afegir: «Si algun dia escrivís la història de la nostra família, m'agradaria començar amb aquestes mateixes paraules». Arran dels finestrals de la gran sala de la residència o a la capella i resant un pare nostre. Així van passar els últims mesos de vida física del meu avi, amb frases sovint incomprensibles, assenyalant amb la mà cap aquí o cap allà, com quan era petit, quan el món era tan nou per a ell que moltes coses no tenien nom encara i per esmentar-les havia d'assenyalar-les amb el dit.
@eldivancopulo El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
El valor de la conversa.
Uau, Toni Cruanyes, benvingut al divan.
Hola, mira'm, la veritat és que amb la teva veu aquestes paraules encara em fan emocionar més.
A veure, hem entrat al mig i a l'inici de la Vall de la Llum. Et felicito molt, molt, molt pel llibre. Premi Josep Pla 2022, èxit de Sant Jordi 2022, però a banda dels premis, per la història que expliques en aquest llibre, la història dels nostres pares, dels nostres avis, d'una generació i de nosaltres mateixos.
Moltes gràcies, Sílvia. La veritat és que realment és el millor premi aquest, no? El fet d'arribar a la gent i que la gent hagi fet tant seva aquesta història.
Bona nit. Hi haurà multes per qui no compleixi les noves mesures de restricció. El conseller d'Interior avança que la policia serà menys pedagògica i més sancionadora. S'han restringit els horaris de bars i restaurants per servir esmorzars i dinars al lloc. S'eliminen els sopars.
El llibre, començat a escriure, no?, durant la Covid. Expliques moltes coses de la Covid, també en relació al teu avi. Per qui l'has fet, en realitat?
Mira, bona pregunta, perquè, clar, el llibre és un homenatge a l'avi, per tant, una bona part del motor de començar aquest llibre és l'avi, el record de l'avi, aquest homenatge. Després també penso que és pels que el recordem, per les meves ties, pel meu pare, pels meus cosins. Però vols que et digui, quan vaig acabar el llibre, la meva sensació va ser la de que aquest llibre és pels meus fills. És a dir, perquè siguin ells els que recordin aquelles coses que ens han determinat com a família i de fet, com a poble, com a societat, com a país, que és una mica el que es descriu en aquesta mena de passatge per gairebé 150 anys del meu poble i de la meva família.
L'avi estava a la residència, estava ingressat a la residència.
Sí.
I tu el vas anar a veure.
Sí, en plena Covid i malgrat les restriccions, perquè s'estava morint. Així ens ho van dir per part de la residència. Era impossible anar-lo a veure. De fet, no van poder estar al seu costat durant aquelles setmanes tan complicades que van suposar el que... Ell en altres ocasions havia tingut daltabaixos i els havia superat, jo crec que en part també perquè tenia ganes de superar-los. Amb els seus 95 anys, gairebé 3 anys de diferents demències, Alzheimer, una mica de Parkinson, ho havia anat superant tot, i aquesta vegada tenim la certesa íntima que va llançar la tovallola, entre altres coses, perquè ja no era al seu costat.
Perquè estava sol.
estava sol. Només puc dir que paraules amables de dels cuidadors, les cuidadores de la residència, gent que va deixar la pell amb els avis que estaven allà, però és cert que l'avi va quedar sol des del punt de vista familiar i també des del punt de vista humà, perquè evidentment que el van cuidar. Però és que si fem memòria ara, les persones que estaven treballant a les residències no semblaven persones, sinó semblaven extraterrestres, anaven amb aquelles escafandres, amb aquells guants...
Sí,
per tant,
sí.
El meu avi, que ja no sabia reconèixer les persones, és que devia pensar que havia arribat un marcià i que era el marcial que li donava menjar, se li va tancar l'estómac i va ser qüestió de dies. I els dos últims dies abans de morir, el director de la residència ens va permetre colar-nos i jo ho vaig fer.
Escollia el mal menor, és a dir, en realitat no es deixava veure la família perquè semblava que era el mal menor, però sent menor continua sent un mal. Ens hem fet un far d'estudiar que les persones que no tenen contacte humà, que no senten l'afecte, emmalalteixen, siguin nens acabats de néixer o siguin persones grans, això ho sabem. Mm. En algun moment, però, va semblar que això ho havíem oblidat, no?
Sí, home, hi havia la idea d'aturar els contagis, no? Era el més important. I després ens vam adonar, jo crec que aquesta és una de les lliçons claríssimes que hem après d'aquesta epidèmia i que espero que no tornem a repetir, l'error de deixar els nostres avis i àvies, les persones grans, soles, aïllades de la resta de la societat. A veure, el meu avi tenia 95 anys, una part d'ell ja no hi era, estàvem esperant aquest moment, no? D'una forma o altra, i fins i tot des de la mort de l'àvia, un any i mig abans, havia de passar. El problema és que va passar de la pitjor manera que ens podíem imaginar i per tant, ens va deixar una ferida que jo crec que ara ja sí podem dir que s'està curant.
La doctora Llupià oblidava, la doctora Llupià de l'Hospital Clínic, que el coronavirus ha afectat també una generació que ja va viure el conflicte civil d'Espanya del segle passat. Són els nostres avis i àvies, que ja hi eren el 1936 i també hi eren el 2020. A ells els va tocar guerra i també els ha tocat pandèmia. Agafo aquest moment perquè de cop, si som més joves, no hem pensat en això.
Totalment. Clar, aquesta doctora, me'n recordo que era en una entrevista que vam fer al Telenotícies, i venia a dir, escolta'm, de vegades passen aquestes coses, no? A uns els hi ha tocat guerra i als altres els hi ha tocat pandèmia. Mm. Doncs mira, el meu avi li va tocar guerra i pandèmia.
I això va anar d'aquesta manera.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir...
Cruanyes, que l'has escollida tu. Què està passant aquí amb l'Antonio Machín?
Aquest és un...
No t'ho sabíem, això.
Home, és una cançó que surt en el llibre perquè són les cançons d'aquella època, són les cançons que ballaven els avis a l'embalat i que aprofitaven per aquell amor, diguem-ne, que a casa no ensenyaven a la resta de gent, en aquell moment es deixaven anar una mica.
Y que jamás encontrarás en el calor de otro querer.
Amb l'Antonio Machín, que també el trobem a la Vall de la Llum. Hi ha l'Antonio Machín, però també hi ha aquest home. Ara estem lustrats. Quan vas sentir aquestes cançons per primera vegada?
Jo les recordo perfectament recordo la meva àvia emocionada sentint aquestes cançons. Quan venien a les festes majors, sobretot, a l'embalat, recordo la meva àvia i el meu avi ballant aquesta cançó a la pista, no? A sobre d'aquells parquets improvisats que es feien perquè poguessin ballar engalanats la gent del poble que s'havia mudat, que s'havien posat les sabates de diumenge per poder-les ballar, però les recordo també ja més grans, quan ja no ballaven i feien, saps que les festes majors al poble ho fan molt, que fan la nit fan el ball, però a la tarda fan un concert per la gent gran a la plaça i jo recordo perfectament el meu avi i la meva àvia agafats de la mà, asseguts en aquelles cadires de l'Ajuntament blanques d'estiu que les netegen quan arriba la temporada i els posen allà i tots els avis escoltant aquestes cançons i emocionats.
Les canyes defineixen el caràcter dels habitants de la vall, d'arrels espesses i amples, amb altes aspiracions, sempre creixent amunt, tot i el risc propi de la figura massa esvelta. Una canya no es trenca, s'esberla. La vall, el Maresme. El poble, Canet de Mar. La vall de la llum, perquè té una llum especial, alegre, que ho eixampla tot, no? Diríem que és diferent.
Jo crec que sí, per mi ho és. Segurament és una visió ara molt més romàntica, una mica edulcorada pel record i per la nostàlgia, n'estic segur. Però és que encara ara, quan vaig a Canet i per les escletxes de la persiana de casa dels meus pares i entre aquella claror que jo no veig a Barcelona, que no veig en altres llocs on he viscut, en altres ciutats del món, i en canvi hi és una llum molt del Maresme, és una llum molt mediterrània. Dir que és de Canet en exclusiva seria una mica petulant.
Això és el Maresme, ja comprendràs que jo, que sóc de la capital també, del Maresme...
També ho coneixes bé,
sí,
i estic d'acord. Jo penso que sí. És veritat també que llavors, aquesta és una idea meva, la idea de la llum, que primer pensava, no sé si fins i tot els meus convilatants me la compraran, no, la idea de la llum, i després va resultar que mirant-ho i parlant-ho amb els historiadors locals i buscant, convertint això en un eix del llibre, em vaig adonar que Domènec i Montaner, que va viure durant molts anys a Canet, perquè es va enamorar d'una noia de Canet, tenia també una teoria especial sobre la llum de Canet que explica en bona part la seva creativitat amb els vitralls de Domènec i Montaner, dels edificis modernistes. I després uns fotògrafs com
Eugeni Forcano, que aquí també... És que ens l'hem llegit el llibre,
Sí, 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 exacte. No, per tant, alguna teoria hi ha sobre la llum de Canet que alguna cosa deu tenir que ens agrada tant.
Les rieres, els vents, les barques... les veiem, en realitat, els cotxes a les rieres.
Sí.
Que arribaven fins al final, fins al mar, no? I que ja era com un espectacle terrible, però sí, de cada vegada que plovia fort al Maresme, no?
Jo ho recordo, potser tu també ho recordes.
Recordo
quan érem petits.
Recordo del Canet i d'Arenys.
I d'Arenys
també. Molt.
Arenys espectacular, perquè sí, la riera d'Arenys és molt més gran que la de Canet. I clar, a més, sempre teníem el mateix comentari. Deu ser d'algun foraster, perquè...
No sap que no es pot aparcar aquí. A la riera, sí, sobretot quan comença a ploure, sí, no? Que s'havien de treure els cotxes corrents,
clar,
eh?
S'explicaven històries dramàtiques, ja, que les explico a l'inici del llibre, sí, perquè són prèvies, fins i tot, a la vida del meu avi. Històries dramàtiques de la força d'aquestes rieres, de l'aigua, que venia gairebé sense avisar, perquè plovia a dalt, a la serralada prelitoral, diguem-ne, i fins i tot, sense estar plovent en el poble, ja arribava a la riera i clar, s'ho portava tot per davant. I les rieres són l'eix vertebrador de la vida comercial, de la vida, fins i tot, de les famílies amb més diners, que tenien les cases just a la zona on hi havien després les rieres, que hi havia dies que semblaven rius, realment.
Els pescadors que surten al mar i que no se sap si tornaran, això ho expliques molt bé, no? Aquesta por també de les persones que els esperen, habitualment les dones dels pescadors.
Sí, sí. Sí, sí.
Hi ha... Temps dur.
Sí, hi ha la història de la Terralada, sí, que és una història molt recordada a Canet. Fins i tot hi ha una havanera que la recorda, una cançó, que és aquest patiment, no?, d'anar a pescar i després no poder tornar. La Terralada és un vent que ve directament del Montseny, que baixa, podríem dir que fa gairebé el mateix recorregut que l'aigua quan baixen aquestes rieres, i llavors fa molt difícil que les barques que han marxat puguin tornar. I aquí hi ha una història, que és una història recordada, Canet. La meva família no era una família de pescadors, però l'origen del poble està en els pescadors, sobretot, i alguna cosa hi devia tenir a veure aquesta gairebé llegenda de la Terralada, de mort i de destrucció, perquè mica en mica hagin anat desapareixent les famílies de pescadors.
@eldivancopulo. El divan amb Sílvia Còpulo a Catalunya Ràdio.
En Joan Xoc, de més experiència, li va dir al seu fill que amollés la vela, però ja era tard. Tots dos cridaven per sentir-se. El vent odolava i l'aigua llançava escuma sobre la coberta, com si fos una rierada de les del poble. Una onada contundent va aparèixer del no-res i va fer revinclar el llagut. Tots els pescadors havien tornat ja a la platja i mig poble hi havia anat per organitzar algun tipus de salvament. Però qui... Ningú no podia entrar al mar sense risc de perdre-s'hi. La Terralada ja feia estona que es feia notar a terra ferma i ara bufava contra les barques perquè no tornessin a port. En Joan Xoc i el seu fill només ho podien intentar a rem. Així ho van fer. Durant hores i hores van remar en contra de l'aigua i del vent. Les durícies de les mans els van clivellar. La sang va començar a cobrar i la fusta dels rems i l'aigua se va
sense arena. Vinc d'allà on tothom es somriu, d'allà on tothom sempre diu que el sol cura la pena.
Josep Lluís Santí Sol Sol.
Al carrer del Carme hi ha Feliu que per Nadal sempre ens escriu algun poema. Amagats al passeig dels pins, a mans de tan sols 15 anys, no han tingut temps d'aprendre'n. I sé que torno al mar, allà on puc respirar. I sento que la sal m'abraça i em purifica la pell.
A la vostra família era una descendència pagesa i tu has fet allà un arbre genealògic que has arribat uns quants centenars d'anys enrere, no?
Sí, sí, aquest és mèrit del meu avi. En realitat, ell era molt aficionat a la història i quan es va jubilar es va dedicar a passar... A més, tenia molt bona relació amb el capellà del poble i amb els de l'Ajuntament. Per tant, anava un cop a la setmana a mirar papers, no?, d'arxiu parroquial, i va anar escabdellant la llana fins a arribar a gairebé el 1500.
Tu has descobert el teu avi escrivint aquest llibre.
Sí, hi ha una part de la història de l'avi que no la sabia.
I una part de la història de la comunitat de l'avi, no?, també?
Sí, 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 hi havia una part de la vida de l'avi que no la coneixia i d'altra que estava allà esperant a ser descoberta i que amb la recerca dels nostres propis orígens, perquè també et diré que moltes vegades busquem els orígens pels nostres pares, pels nostres avis, però en el fons segurament els busquem per nosaltres mateixos. I busquem algunes respostes a preguntes que tenim a dins.
I les has trobades, les respostes?
Algunes sí, i tant, sí, sí.
L'avi està orgullós d'aquest llibre que has escrit allà on sigui? Què creus?
Jo crec que estaria molt orgullós. També crec que li faria una mica de vergonya, perquè en el fons era una mica tímid, i ara me n'adono, clar, només escoltar les teves paraules, i tu, Sílvia, per favor, que...
Ets molt amable, l'avi, el tema és l'avi.
No, però és molt... que la seva història, no?, a través de la teva veu i d'aquestes paraules que han arribat a tantíssima gent, i ara, aquests dies que ho he vist, no?, la foto del meu avi, que és la que és a la portada, amb els meus besavis, clar, en aquests moments és les prestatgeries de milers de famílies de Catalunya. És... Uah, quan ho penses, és
això, això és més que sortir cada dia al TN?
Sí, és més que sortir cada dia al TN.
Toni Cruanyes, avui al divan.
Antoni Cruanyes i Vegana, primer alcalde de la democràcia i membre del Centre d'Estudis Cretencs, una persona que vella de manera activa per la promoció del patrimoni cultural.
Vull agrair de tot cor l'atorgament d'aquesta medalla, la medalla de Canet, del meu poble, que estimi, i pel qual has treballat els nens, i que encara ara amb la meva participació del Centre d'Estudis Cretencs no deixa de ser una manera de treballar per la història i el coneixement de la nostra gent i tots els esdeveniments viscuts a Canet.
Treballem en equip. Núria de la Fuente ha trobat aquest moment.
Buf. Ai, aquesta no me l'esperava, eh?
Oh, esclar, tenim cops amagats aquí al divan. Què ha passat? Què hem sentit?
Aquest era el meu avi.
Aquest era el teu avi.
Sí, sí, era el meu avi. Li van fer un homenatge i, clar, ja fa uns quants anys.
2014.
És la seva veu i, sí, 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 les seves paraules.
La medalla d'or de Canet. Justament. Som al divan, Antoni Cruanyes, ara ha de respirar.
Un nou dia ha començat, em llevo al teu costat, respira.
Ai, ara sí que m'he agafat, eh? Aquesta no me l'esperava.
Mira que maca que és aquesta cançó, que l'has triada tu.
Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem
però tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Escriurem del Miqui Núñez. Per què ens l'has triada, Toni?
Jo crec que va ser un, durant uns mesos va ser un himne de l'epidèmia, no? De l'època que vam estar vivint tancats a casa i clar, hi ha un moment que diu, no? Recordarem aquells que ja no hi puguin ser. I és una cançó molt bonica. Jo la recordo i et diré que la recordo, mira, el dia que vaig anar a veure el meu avi per acomiadar-me'n, quan tornava després a casa amb el cotxe, me la vaig estar posant en bucle i realment em va acompanyar en aquell moment.
Són les que vull cridar si m'esperes allà fora cantaré.
Ens parlen de la guerra a les classes d'història. Ara sabem coses de la guerra pels llibres. Ara mirem la guerra i veiem una pel·lícula o un videojoc. La violència, els morts i els bombardejos formen part del món de la ficció. Ara. Però i abans? Els que van viure la guerra del 1936 van haver de callar-la durant 40 anys, no només les víctimes. Això a banda de la propaganda franquista dels primers anys i dels fatxendes que parlen per parlar. Però la gent corrent, les persones que vivien arran de carrer, a les botigues, a la cua del pa, per a totes elles, es va fer el silenci. Fins i tot durant els primers anys de la transició i l'arribada de la democràcia a Espanya. Fa molt poc que s'ha començat a parlar dels morts a les cunetes, de les fosses comunes, dels veïns amb les mans alçades, de les cremes d'esglésies. Els que ho van viure es van estalviar d'explicar-ho als fills, però els seus nets reclamen saber-ho tot.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Tu ets un d'aquests nens.
Sí, i crec que els avis tenen ganes d'explicar-ho. Ha passat temps i crec que a un net se li expliquen moltes coses de vegades que no s'expliquen a un fill. Tinc aquesta impressió, almenys.
Totes les guerres es lliuren dues vegades. La primera al camp de batalla, la segona a la memòria. Així comença aquest capítol de guerra i pandèmia d'un escriptor vietnamita refugiat als Estats Units, Viet Thanh Nguyen, si ho pronuncio bé. Com l'has conegut?
Hi ha un llibre molt bonic que es diu El simpatitzant, que va ser Premi Pulitzer fa uns anys, que parla justament del Vietnam. I del que va ser la guerra del Vietnam, la duresa de la guerra del Vietnam, però també del que ha quedat, no?, a la història després sobre el que va passar. I és aquesta idea, les guerres es fan dues vegades, i gairebé tot es fa dues vegades, però clar, les guerres, hi ha un guanyador i un perdedor. De vegades es guanya una guerra, però es perd la pau posterior.
M'ha impactat molt la guerra explicada des de l'escola. L'escola republicana... Però vaja, que venia dels hermanos, ve l'escola republicana, tornen els hermanos, que més els hi dius ben bé així, com els hi hem dit sempre, no? Com després dius el tiet Eduardo, tots hem tingut un tiet Eduardo, un tiet Fernando, no?
Sí, sí.
Els hem tingut un tiet Antonio, no? Sí, sí. Tot això ho hem tingut, no? A mi m'impacta això. Com ho explicaries per a aquelles noves generacions? Què va passar a les escoles?
Clar, és que la generació del meu avi... nens petits, van viure unes escoles que van canviar. Ell va començar en escola amb la dictadura de Primo de Rivera, després amb la República, després durant la guerra, que també va ser un període diferent, diguem-ne, i encara al final amb el franquisme. Per tant, en molt poc temps, no és que els canviessin el sistema educatiu, és que els canviava tot. Els va canviar els mestres, el que ensenyaven, el fet d'anar junts nens o nenes o no, si els ensenyaven catecisme o els ensenyaven biologia humana, perquè ens entenguem. Però encara més dur és que els mestres que van tenir quan eren més petits els van matar. És a dir, els hermanos de Canet els van matar al túnel de Calella. I ells eren petits i ho van saber. I en el cas del meu avi fins i tot va intentar anar a veure-ho, no? Per tant, clar, com, jo encara no entenc com sabien tantes coses els nostres avis, com eren tan savis, havent tingut tantes dificultats per aprendre.
De bon matí al portal, mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer, mai no podrem caminar. Si es tot,
per què ens l'has triada? Va, 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 Cruanyes, per què?
Home, marca una època, no? Jo sí. Crec que això és la lluita antifranquista, la clandestinitat, la consciència nacional i de la cultura pròpia que havia estat com hivernant durant els primers anys del franquisme i que comença a agafar un arrelament molt més popular a partir dels 60 i dels 70. Aquesta és la banda sonora de la maduresa de la vida adulta del meu avi.
Tomba, tomba, i ens podrem alliberar.
Un home de valors.
Totalment, totalment. Un home, en aquest sentit, molt recte, molt estricte.
Molt estricte. Aquí expliques quan ara estàvem a l'escola i el que passava amb els uns, amb els altres, dius, és difícil saber com un nen podia pair interiorment tots aquells canvis, no? L'angoixa del pare tancat a la presó durant setmanes sense saber si en sortiria en vida mentre arribaven notícies de la mort dels altres presoners. I després ja de manera permanent el pare tancat a casa, allà dintre, anímicament abatut i sense esma per sortir al carrer. Recordo que V-baixa, en majúscula, punt, que és l'avi, m'explicava com el seu pare va dormir vestit durant moltes nits pensant que en qualsevol moment el podien venir a buscar els del comitè per endur-se'l un altre cop. I potser aquesta vegada no tindrien miraments i el matarien. El matarien. La por te la va saber traspassar bé l'avi?
Jo crec que precisament per això hi va haver aquesta època de silenci, no? Que els fills no els hi volien traspassar aquesta por. Jo crec que nosaltres ja ens la van explicar, el meu avi l'explicava com una cosa que havia passat, però no com una cosa que ell mantingués, no? Que ell encara tingués a dins, però segur que bona part del nostre caràcter, d'aquesta prudència, de no et facis veure ni per mal ni per bé, perquè si et veus, fas veure massa per bé també es generen unes enveges que poden provocar en algun moment, no? Que hi hagi qui vulgui mal. Per tant, segur que això ho tenim inoculat, almenys fins a la meva generació. Això està claríssim.
Tu també t'ho deien, no et facis veure, nen?
Sí.
A mi també m'ho van dir, ja es veu que no els van fer cas.
Aquí ens hem trobat dos, oi?
Exactament amb aquesta frase, no et facis veure, que no es noti que hi ets.
Exacte. Passar desapercebut com un valor principal, fins i tot per davant de destacar per bé, no? Per ser, que no es noti, que si ets massa intel·ligent tampoc és bo això, que no se sàpiga, no?
La fam ocupa un espai molt important al llarg de tot el llibre.
A veure, és que aquí, mira, dues coses que et volia dir ara així ràpides. Una, la primera és sobre la fam. Vam trobar papers del meu avi, coses que ell havia escrit, que volia que quedessin recordades. La frase que més havia repetit era «és que teníem molta gana». És que teníem molta gana. És que si et dic el que menjàvem, no t'ho creuries del fàstic que et faria. Les coses que van arribar a menjar. Perquè és que no tenien res. De cop a casa eren 3 i van passar a ser 13, perquè va venir tota la família de Barcelona fugint dels bombardejos. I el seu pare estava tancat a casa per por de sortir i que no el matessin. I per tant, ell, amb 12 anys, i el cosí Eduardo, eren els que sortien amb una tia, la tia Paquita, amb la seva mare, amb l'àvia Maria, que sortien a buscar menjar, i menjar volia dir qualsevol cosa. Des d'anar a treure les llavors de les patates que havien vist a la nit, que les havien anat a plantar, i aquella llavor, que era com si mengessis, no sé, un tros de sorra, pràcticament, la bullien i se la menjaven.
Hey. Evita Perón era una dona atractiva i una de les poques que el règim permetia que aparegués al Nodo i altres mitjans de propaganda dominats exclusivament per homes. En cap cas, aquests noticiaris oficials ho van insinuar, però el masclisme delirant dels militars franquistes va fer córrer que entre Franco i la dona de Perón hi havia hagut algun tipus de flirteig o atracció sexual. El Nodo, ens l'has demanat, surt el llibre. El Nodo vindria a ser la síntesi de què?
Jo crec de l'Espanya oficial del moment, no? Que també era un cert peripé, perquè clar, els que vivien les coses que s'explicaven al Nodo doncs veien que no era veritat, però per la majoria de la gent era una font d'informació i, per tant, d'una certa credibilitat. Jo crec que pels perdedors de la guerra, a més, era com recordar-los-hi, no? Cada vegada que veien el Nodo, recordar-los-hi que allò...
Que havien perdut.
Exacte, que allò no anava per ells. Que els importants eren els que sortien al Nodo i els que no hi sortien eren ells, els que ho veien des dels cinemes locals i que eren com una població subalterna als que sortien al Nodo.
El llaunaret, l'avi... A què es dedicaven?
Lampistes. La meva família...
De qui ve, de Llaunaret?
Llaunaret, sí.
Costa de dir Llaunaret.
Sí, jo sóc de Cal Llaunaret. Així es coneixien el meu avi, i qui tenia el nom era el meu besavi, perquè era el que des de ben jove s'havia encarregat del negoci familiar, que eren llauners. Arreglaven canonades, arreglaven gibrells, lleteres, aquest tipus d'eines que es feien servir tant i que, a més, duraven per tota la vida. Nosaltres ja les hem viscut en plàstic, però abans es feien amb llauna. I aquesta mateixa especialitat de feina és la que va derivar en l'empisteria i, finalment, amb la tecnologia, perquè ens entenguem, a l'electricitat.
Fer Pasqua abans de Rams. Però anar a posar el cap a l'olla a Núria. Això ho has d'explicar fins on vulguis.
Sí. No, el meu avi, una de les coses que clar, diguem-ne, que salten a la vista només de veure dates de naixements i casaments, doncs el meu avi i la meva àvia es van casar aquí, ja estava embarassada i per tant el meu pare ja estava en camí. Malgrat tot, es van casar fora de Canet, també, perquè fos una cosa més discreta.
Més discreta, sí.
I van anar a fer els dos... De fet, van anar a fer el viatge que havien de fer, que era anar a Mallorca, però els hi va sobrar diners i van allargar uns dies i van anar a Núria. Havien anat a Montserrat, evidentment, perquè ningú és ben casat si no ha anat a Montserrat.
Ah, que és bona la frase, eh? Ningú és ben casat si no ha anat a Montserrat.
I després van anar a Núria també i van fer el ritual de... No sé ben bé com era, que posen el cap a sota la...
A dintre de l'olla, sí.
Perquè tinguin moltes descendència, no? Allò estava ben encarrilat, ja, diguem.
El tiet Eduardo, perquè l'esmenta qui era, com se'l va tractar...
El tiet Eduardo jo el vaig conèixer de molt gran, ja. Venia als dinars familiars de Nadal i de la Festa Major. Era el solter empadernit, que en deia el meu avi, i era el seu cosí, que era una mica més gran que ell. Per tant, durant l'època d'adolescència, el cosí Eduardo vivia a Barcelona, va viure a Canet durant la guerra, però després, quan va fer el servei militar al meu avi a Barcelona, van compartir regiment. I el cosí del meu avi era homosexual, però, evidentment, en aquells moments no s'explicava, a l'inrevés, s'amagava tant com es podia. El meu avi, d'alguna manera, ho va descobrir i el seu cosí li va confessar i a partir d'aquí, també, la vida del cosí del meu avi és gairebé en paral·lel a la resta de la família. Em sap greu, ara vist en perspectiva, no haver aprofundit més en conèixer el millor. Jo el vaig conèixer que era molt gran, ja.
Com
no?
I acostar-t'hi,
sí,
no? Efectivament,
exacte.
No?
A veure... Jo crec que una mica ho intentàvem perquè la sensació de compensar, no? D'haver pensat que una persona homosexual que va viure la guerra, la postguerra, amb tot el que va significar de repressió aquella època, no? I clar, quan era més gran, doncs la sensació... I el meu avi jo crec que també ho va voler fer tota la vida, no? El fet de voler-hi estar a la vora, de convidar-lo sempre perquè no se sentís mai sol, jo crec que això formava part. En el cas del meu avi segurament no ho devia expressar en paraules, però sí que ho expressava en fets.
Maria Bacana, qui és? Perquè la veig molt aquí, eh? Omple molt el llibre, eh?
És la meva besàvia, és la mare del meu avi, i que, per tant, és el pilar fonamental de la família, fins que el meu avi es converteix en el pilar de la família, no? El seu marit, en Lleonaret, és el personatge que... Jo crec que segurament és el personatge més entranyable de la història, perquè és un baliga-balaga, ja de petit l'han de portar al reformatori perquè roba coses de casa per revendre-s'ho.
Jugava i tot, és del joc del joc, eh?
Sí, sí, no, i la gran cosa és que es va arribar amb una timba de cartes, es va arribar a jugar a la casa i perdre-la. Cosa que va fer que després el meu avi hagués de repagar, per tant, tornar a pagar la casa per continuar-hi vivint. Això és molt gros.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còpolo de Catalunya Ràdio i rebràs totes les converses.
Avui som amb Antoni Cruanyes al Divan, vivint a la Vall de la Llum.
Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado e inscrito en el...
Alejo García. Acaba de pujar les escales.
Repetimos la noticia, ¿eh?
No té aire.
Hace unos momentos, fuentes autorizadas...
Febrer... 1977. Col·loques aquest moment justament de la legalització del Partit Comunista en plena Setmana Santa quan ningú s'ho espera. Per què, Toni?
Perquè el meu avi era Moscou. És a dir, després del boom del turisme, que va significar que molta gent de Canet i de tota la costa catalana va tenir alemanys a casa, perquè van convertir la casa en una pensió, va significar una font d'ingressos impressionant. Però també, al cap de molt poc, va significar que la gent d'aquí va poder començar a marxar i viatjar. I el meu avi, allò que no havia pogut fer a la joventut, amb els fills ja una mica més grans... Ho va fer, viatjar, va intentar viatjar amb la meva àvia per tot arreu on va poder, els llocs que més l'encuriosien. I va ser un dels primers viatges que es va poder fer a Moscou, per tant, atravessant el taló de ser, diguem, anant a l'altra banda del món, al món comunista, l'antic món enemic per al règim espanyol, que ell hi va anar com a turista, evidentment, però just quan era allà és quan es va legalitzar el Partit Comunista d'Espanya. I ell ho va saber del taxista amb el que tornaven d'una de les visites a Moscou. Moscou, que els tornava a l'hotel. I tan increïble devia ser com per... Ara ho hem sentit. Fins i tot donar la notícia en aquell moment, explicar-la, semblava increïble. Doncs imagina't per la gent, la població en general.
I més durant la Setmana Santa, perquè era buscat el moment en què la gent està distreta, no? I llavors, clac, col·loques una notícia superimportant, diríem, en aquell instant. El teu avi era un home de valors democràtics i va pensar que amb els seus dinars Nerons, els estàbils, enganxant cartells, havia d'ajudar a que el país fos democràtic.
Mm-hmm. Jo crec que el meu avi representa molt bé el que va ser aquella època en què la gent tenia, perquè ens entenguem, un peu posat a cada costat, en el sentit que portaven molts anys de franquisme, el franquisme ho impregnava tot, des de la vida associativa, l'església, que també tenia una implicació molt gran en el dia a dia dels pobles, l'ajuntament, fins i tot els permisos municipals tenien a veure amb si eres afecte al règim o no ho eres, no? Clar, per tant, viure la vida normal d'un poble implicava estar d'una manera o altra col·laborant amb el règim. És una cosa que a mi se m'ha fet difícil d'entendre-ho, no? Perquè el meu avi, per una banda, anava a les reunions clandestines d'oposició al règim, però també va col·laborar amb l'Ajuntament democràtic, amb l'Ajuntament franquista. I és aquesta cosa, aquest punt gris, que no és ni blanc ni negre, em refereixo, que és molt propi de la societat catalana d'aquella època, i que jo crec que som ja prou madurs com per valorar-ho d'una manera o altra, però per sense posar-hi etiquetes, necessàriament dir-ho en veu alta. És així.
Havien passat gana. Els havien matat.
Totalment.
En realitat salvaven la pell.
Mm-hmm.
Què, si no? Que si no? És a dir, si nosaltres tu mires sobre el paper i idealitzes les posicions, però t'hi va la vida.
No, totalment.
I en aquell moment ja no aconseguiràs canviar res.
Jo crec que, a més, el meu avi tenia un somni, que era el somni de la Catalunya plena, des del punt de vista, fins i tot et diria que moral i, evidentment, cultural, no? Per ell la llengua catalana era importantíssim i la cultura pròpia era clau. i aquest era el motor que el va portar a la vida associativa, participant tot allò que es va fer en català al poble des dels primeríssims anys, les primeres publicacions que es van fer, va finançar-les, ajudar-hi, participar-hi en tot el que va poder. I això també va implicar, doncs, que es va posar en política municipal. Va ser aleshores de la mà de Jordi Pujol, del que va ser Convergència i Unió, que tota una sèrie de gent, en el cas de Canet, doncs, el pastisser, el lampista, el petit industrial, el fuster, van fer la primera candidatura que va guanyar aquelles eleccions i que va ser alcalde de Canet el 79.
L'admiració pels països europeus i del nord anava creixent en l'esperit de V-baixa que buscava models alternatius a l'Espanya franquista que no li agradava. A la seva manera, subscrivia fil per randa l'inici del famós poema de Salvador Espriu. A veure, Cruanyes...
Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra. I com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç.
És que jo l'he vista per aquí també, la Santa Espina, no? I recordes aquelles perdius i aquelles llebres que caçava l'avi?
Ai, sí.
Sí?
Sí, sí. T'haig de dir que a mi em feia una mica d'angúnia.
Faig amunt i avall, de la història.
Sí, sí, no,
vaig
però amunt... està bé. Sí. Clar, l'avi era caçador, li agradava molt caçar. Ell havia après a utilitzar les armes doncs, després de la guerra, perquè els hi van repartir les armes. És que és tan bèstia quan ho penses. Amb 14-15 anys tenien armes, per exemple, amb granades que les llançaven a l'aigua perquè llavors explotaven i mataven els peixos i els agafaven així a cabassos, pràcticament. No? Doncs després, clar, ell va desenvolupar un gust per anar a caçar, també fins i tot per anar a casa perquè hi havia molts conills, hi havia moltes llebres, però després hi ha el senglar i, clar, jo recordo aquelles perdius que després la meva besàvia cuinava i el joc molt divertit a l'hora de menjar-les, buscar a veure on trobaves el balí, a veure qui li tocava. Era una mica com el tortell de Reis, a veure qui li toca la fava i el rei. Nosaltres era vigila, quan vas menjant la perdiu, que un o altre tindrà el balí de plom i per tant, alerta, no us l'empasseu.
Toni Cruanyes, La Vall de la Llum, al divan.
Amb Sílvia Coppolo, a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Això se la trinca. Els nois de Canet.
Que és festa major. Alegria. Encetem la bota del racó. Alegria.
L'has posada, tu, eh?
Home, funciona o no com a alegria
funciona,
festa major?
Funciona. Mira.
El pollastre i posar xampany dins el porró.
Ja m'explicaràs allò de la pubilla. La pubilla de Canet de Mar d'aquest any.
Avui matem el capó.
I surt ella tota contenta. Remena per aquí, remena per allà. Però que peluda que és aquesta pubilla, Cruanyes. Què està passant?
Aquesta és bona, aquesta anècdota, eh?
Explica'ns-ho, què va passar amb la pubilla.
No, en el moment justament de la transició en què els joves que estaven començant a fer les festes majors volien trencar amb aquella tradició franquista també, no? Hi havia una barreja molt de tradició catalana, per altra banda, que s'havia mantingut, i entre altres hi havia la tradició de la pubilla, però volien trencar amb això i hi va haver un moment en què la festa major, en el gran moment en què havia de sortir la pubilla de Canet... d'aquest any serà...
Serà... Santissa, posa-li la música. I qui va ser?
I va sortir una gossa.
Oh!
allò... allò, allò va ser un sacrilegi. I realment hi va haver molta gent que es va disgustar. És a dir, el que havia, el que a molta gent va fer riure també, evidentment, va disgustar una part de la població. El meu avi, jo crec que va entendre que allò encapsulava el que no podia ser la transició. S'havia de trencar moltes coses que no funcionaven del passat, però segurament algunes d'altres, com la tradició catalana de la pubilla, s'havia d'intentar mantenir.
Com tu podria dir perquè em fos senzill.
Vas venir fa anys.
Ja et fos veritat.
I ens vas dir que t'agradava.
Que sovint em sé tan a prop teu si canto. Que sovint et sé tan a prop meu si escolto.
I et continua agradant, no?
Molt, molt, molt. Lluís Llach forma part de la banda sonora de la meva vida i de la meva vida de parella, també.
Ni dir-t'ho que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. Que junts hem caminat en la joia junts, en la pena junts. I has omplert tan sovint la buidor dels meus mots.
A la nena, el teu avi no la va arribar a conèixer?
No. Per molt poquet, però no la va arribar a conèixer. De fet, l'últim dia que vaig veure el meu avi, que encara... estava bé, tenia Alzheimer, però que encara obria els ulls, diguem, li vaig explicar, dic, mira, avi, ara estaré unes setmanes que no podré venir a la residència perquè tindràs una besneta, una nena, i va ser com, bé, com el cercle de la vida, diguem-ne, no? Uns marxen i altres tornen, doncs està clar, la nena va arribar quan va marxar l'avi.
Però el nen sí.
El nen sí que el va conèixer, i tant. No? I a més, li tenia unes... S'estimaven molt quan no podia venir a la residència i li ensenyava la fotografia del nen o algun vídeo del nen. Li feia petons, agafava el mòbil i li feia petons. I quan el nen venia, es posava darrere de la cadira de rodes i el feia anar amunt i avall, i el meu avi no es queixava. És a dir, si qualsevol altre el feia, el tocava gaire, amunt i avall, amb la cadira, es queixava. Però si era l'Elias, si era el nen, es deixava portar.
I l'avi va anar a la maternitat... a investigar-se.
Sí, aquesta és
això
una...
Això li costava. Sí. Això ho expliquem una mica. Jo dic perquè estic desendreçant el llibre.
Sí. Però sí, jo crec que hi ha... Clar, l'avi no volia anar a una residència de gent gran, diguem-ne, no? Ell volia morir a casa i hauríem volgut que això fos així. Per què? Per què tenia aquella cosa, no?, de no voler marxar de casa? Bé, ens va costar de saber el fons del fons i el vam trobar sabent que el meu avi, doncs clar, en aquella casa no hi havia nascut, tampoc. Però hi volia morir i al final no hi va néixer i tampoc hi va morir.
Avui, a la Vall de la Llum, amb en Toni Cruanyes.
Jo desitjo que tu sigues ben rebut, com si fosses a la terra on has nascut.
Això té a veure amb la família, la teva. Sí o no?
Sí, totalment, totalment. Clar, jo ara també sóc una miqueta del Montsià, clar, perquè clar. Ja fa molts anys que tinc el meu marit allà i anem tot sovint. Per tant, jo també sóc d'allà, ara, ja.
Mira.
Que m'expliques lo que has fet i com t'ha anat. Si has telefonat, què fan los teus?
Fem una barreja avui, des del Machín, l'Emili Vendrell, en Llach, el Nodo, la Trinca, aquí el Quico, el Cel i el Mut. Som-hi! Aquesta va, nen, que hi ha molts plats per rentar! Vols dir una mica de brillo?
Aquesta me la poso per rentar plats. Sí. Ho saps tot, Sílvia, quasi bé. Gairebé m'ho saps tot, eh?
No, perquè ens escandalitzaríem.
Hi ha una cosa que m'agrada molt de l'esperit d'aquesta cançó, eh, en el fons. Home, Waterloo és perdre-ho tot, i tot i així estàs content, no?
Sí.
Imagina't guanyar, no? Per tant, escolta'm, Waterloo...
Waterloo d'Ava, eh? És sí, sí. Waterloo d'Ava.
Sí, això que...
O uns punyeteros.
Que Waterloo aquí se'ns vol dir
així. Sí, ara té moltes lectures.
Té moltes altres, eh? Anem acabant, Toni Cruanyes. Hi ha un moment que et diu... Ah, i tu ets el que surt a la tele? Ho heu d'explicar com estem aquí. Ho ha de saber tothom, que ens estan cuidant bé, però que això que ens està passant és molt dur. No us oblideu de nosaltres. Tu, que surts a la tele, sobretot, no us oblideu de nosaltres. I et van colpir aquestes paraules.
Em van colpir fins al punt que n'he fet un llibre. És a dir, el que vaig veure en aquella residència durant els dies de la Covid, l'entrega també dels professionals, la feina ingent que van fer per acompanyar fins al final els nostres avis i les nostres àvies quan nosaltres no hi podíem ser, el meu compromís d'explicar-ho no només ha estat als Telenotícies, és també aquest llibre.
Com ens jutjaran a nosaltres els que vinguin més endavant? Igual que tu, a mi també em plau la idea que en un futur més o menys llunyà aquestes memòries despertin la curiositat o l'interès d'algun descendent, familiar o no, i que la seva lectura l'ajudi a entendre temps passats. Espero que, quan ja no hi sigui, se'm recordi durant un temps amb una mica d'amor.
Antoni Cruanyes i Bacana, primer alcalde de la democràcia i membre del Centre d'Estudis Cretencs, una persona que vella de manera activa per la promoció del patrimoni cultural.
Vull agrair de tot cor l'atorgament d'aquesta medalla, la medalla de Canet, del meu poble, que estimi, i pel qual vaig treballar per l'anys, i que encara ara, amb la meva participació en centre d'estudis cretencs, no deixa de ser una manera de treballar per la història i el coneixement de la nostra gent i tots els esdeveniments viscuts a Canet.
Toni Cruanyes, gràcies per aquest llibre que has fet, perquè és el necessitem. És el llibre de les generacions que tenim a tocar i que no hem acabat mai d'entendre del tot i no hem gosat fer moltes preguntes. I tu les has fet i has investigat i has anat als arxius i has trobat un munt de coses que ens expliquen. Gràcies.
Gràcies, gràcies a tu, Sílvia.
La Vall de la Llum. Toni Cruanyes, aneu-lo a llegir, però corrent, eh? Corrent ja, eh? Corrent, corrents!
Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment.
Josep Lluís Santissó.
Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present.
El muntatge.
Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré.
Núria de la Fuente, fotos, vídeos, producció.
Escriurem. Tot no va ser fàcil.
I no va ser.
Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Amb la col·laboració d'en Cruanyes us ha parlat amb molt de gust després de llegir el llibre, que m'ho he passat bomba. És la feina. Sílvia Coppola, adéu-siau.
Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser.
Troba el divan amb Sílvia Coppola a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes amb l'adreça @eldivancoppola.
El divan amb Sílvia Coppola a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar. Les que vull cridar, si m'esperes, allà fora cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure de
fàcil. T'estic cantant la nostra història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies i amb el somriure que tu sol sabies fer. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. El somriure que tu sol sabies fer.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.